Darrere aquestes temperatures, els valors més alts els costarà d'arribar als 20 i sobretot on més es notarà doncs, aquest descens de la temperatura amb aquest aire més fred cap al Pirineu i Prepirineu. Aquí poden baixar entre 6 i 8 graus, fins i tot en algun punt una miqueta més. Per tant, aquesta primavera és el que té i demà toca a baixar la temperatura.
Doncs una mica de temperatures avall i vent.
I vent. I galipàndria.
Exacte.
No, aquí s'ha de ser previsor, si no...
I tant, i tant.
Acaba malament.
Ben trobada la cançó. Bona nit, Gemma.
Adéu.
Adéu.
I així hem arribat a les 11. El 25 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
S'acosten les vacances de Setmana Santa i això és sinònim de coses agradables per una bona part de la població, però atenció, perquè també és una època en què creixen les estafes. Per exemple, a través de missatges per confirmar una reserva feta que pot ser una emboscada. D'aquests i altres perills en parlarem amb la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero.
I amb la Cèlia Cernades parlarem d'esclavitud, la que va existir i la que encara perdura. És el tema del Mapa Mundi, el podcast de la secció internacional de Catalunya Ràdio que avancem cada mes aquí, al Catalunya Nit.
I atenció a l'oient que ens acompanya avui aquí a primera fila, perquè representa coses que no havia fet mai. És el nostre convidat que tindrà l'última paraula del dia i és el més jove del que ens ha visitat fins ara aquesta temporada del programa. Té 15 anys i és la primera vegada que ve un mag també aquí al programa. Un mag. Ell és de Salou i ja es pot dir que ha triomfat a Hollywood. S'ha proclamat campió júnior del concurs de talents Star Search que Netflix emet des de Los Angeles. Al final del Catalunya Nit, màgia pura, conversarem amb Harry Merlin Piper. Va, per endavant, 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Per entrar en aquesta última hora del dia, ho fem amb les veus que han marcat fins ara el 25 de març. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
No anomeneu al cor la vostra derrota. El temps de les vostres promeses s'ha acabat. Avui al món hi ha dos fronts, la veritat i la mentida. I ningú que busqui la veritat es deixa enganyar per la vostra propaganda. Els vostres conflictes han arribat al nivell de negociar amb vosaltres mateixos.
No cal que hi hagi més morts i destrucció, però si l'Iran no accepta la realitat i no entén que ha estat derrotat militarment i que això continuarà, el president Trump s'assegurarà que siguin colpejats més fort que mai. El president no va de farol i està disposat a desencadenar més destrucció. L'Iran no hauria de tornar a fer un mal càlcul.
Patriotismo no es servilismo, señorías del Partido Popular y de Vox. Es defender la soberanía nacional. Y todavía usted no le he escuchado decir que esta guerra es ilegal.
Es usted un pacifista de pacotilla. Usted está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo. No a la guerra y no a usted.
Vamos a intentar llegar a Gaza, vamos a intentar formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no va a ser un impedimento de seguir luchando.
Els pisos han de ser per viure i no per especular, i no pararem fins a aconseguir-ho.
fixis, en 2 mesos i mig, no? hem tingut ja un volum de 22 expedients sancionadors tancats i més de 480 expedients en marxa, no? Per tant, quan hem tingut les eines, les hem aplicat.
La impressió és que sobreviurà, però molt probablement amb seqüeles derivades dels maltractaments. És un cas tristíssim, perquè és que és inimaginable, no? Amb un bebè de 6 setmanes, que els pares generin, no sé, no? Aquest mal amb una criatura que és absolutament incapaç de defensar-se.
Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero pienso, y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años, yo simplemente que es que quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto.
El que no pot ser és que això es faci per una tercera persona que no té legitimitat, èticament no la té, perquè ningú pot demanar l'eutanàsia per tu. I, per tant, ningú hauria de poder dir que no en aquesta eutanàsia.
We must not overlook.
No hem de passar per alt ni minimitzar el dolor que experimenten aquells que han estat perjudicats per les accions, les inaccions i els fracassos dels membres de les nostres pròpies esglésies i comunitats cristianes. I hem de mantenir el compromís amb la veritat, la compassió, la justícia i l'acció.
Suede no necessiten parafernàlia, només bona música i una bona banda que sigui capaç de seguir el torrent d'energia de Brett Anderson. Porta l'uniforme de sempre, camisa blanca, pantalons negres estrets, moviments sinuosos i energia a dojo.
Catalunya nit. Les notícies pensades, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
9, 15, 23, 43 i 48. Sols 3 i 5.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo he trucat persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Catalunya nit.
Són les 11 i 9 minuts. A les portes de les vacances de Setmana Santa, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat que les estafes vacacionals s'han multiplicat per 6 els últims 9 anys.
M'ha arribat un missatge per confirmar la reserva de l'hotel. No sé, sembla que hi ha hagut un error en el pagament.
Si ja tens reservades les teves vacances, això t'interessa.
Els ciberdelinqüents aprofiten el període de vacances per fer servir tècniques de manipulació, com missatges d'alerta o ofertes increïbles perquè actuïs per impuls i sense pensar. Suplanten la identitat de plataformes de reserva enviant-te correus, missatges...
Així ho expliquen en un vídeo a les xarxes socials. Els ciberdelinqüents aprofiten la temporada de vacances per intentar fer l'agost, per enviar missatges fraudulents amb ofertes d'última hora o errors en la reserva perquè el client actuï amb urgència. Una estafa que se suma a d'altres que són recurrents i que afecten aplicacions com ara el WhatsApp. Per això feia dies que teníem ganes de parlar amb la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que és la Laura Caballero. Laura, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, això ja ens sobta una mica, és a dir, quan s'acosten les vacances hi ha tota una sèrie de gent que amb males intencions es posa en marxa.
Exactament. De fet, aprofiten aquestes finestres temporals de l'any, no?, per fer més verosímils, doncs, aquest tipus de ciberestafes.
Ara veiem, i que sovint hi ha missatges a les xarxes socials de l'Agència de Ciberseguretat amb recomanacions, amb alertes. Clar, el que és preocupant és que arriba un moment que ja desconfiem de tot, fins i tot del que de vegades deu tenir bona intenció, però d'entrada... quan rebem un missatge o un correu, què ens ha de fer desconfiar? Quines serien les indicacions que dius, compte que aquí hi pot haver alguna cosa?
Doncs, sens dubte, aquest sentiment d'urgència, no?, que busquen d'alguna manera aquests ciberdelinqüents. Busquen aquesta impulsivitat perquè tu no tinguis temps de pensar i realment reaccionis, no?, sense parar-te a pensar que potser allò és una estafa, que potser el que t'estan oferint doncs, realment és massa suculent perquè sigui real. I sobretot això diem, no? Un consell tan bàsic com és el de pensar-s'ho dos cops, el de mirar-ho bé, un consell tan obvi però també tan bàsic que és supereficient en aquest sentit.
Clar, posem-nos en la situació hipotètica que algú ara ja té una reserva en un hotel per anar de vacances de Setmana Santa i de cop rep un mail, posem per cas, dient, escolta, hi ha hagut un problema amb la teva reserva o verifica la teva reserva o segur que vens. Com puc saber si això m'ho està enviant l'hotel, si no, o què hauria de fer aquí?
Clar, en aquest sentit, nosaltres sempre recomanem que d'alguna manera verifiquem per altres canals que efectivament, no?, qui ens envia el correu és realment qui diu ser. Això a priori, doncs, del correu doncs, pot estar molt ben redactat, pot semblar molt legítim, però aquí la recomanació és, escolta, busca aquest telèfon, no?, a través d'un navegador web de l'allotjament i truca directament per assegurar-te que realment hi ha aquest problema amb el pagament i, per tant, el correu és legítim.
Per tant, ara que s'acosten les vacances de Setmana Santa, ja tenim els nostres oients en alerta. Una altra de les coses que hem vist darrerament és com a molta gent li usurpaven el compte de WhatsApp. Rebia un missatge d'un contacte en què es demanava enviar un codi també de nou de forma urgent. I si ho feies, ja havies caigut. Què ha passat i què es pot fer davant d'un cas així?
Sí, efectivament, estem veient un repunt d'aquest tipus d'estafes relacionades amb el WhatsApp. Al final, el WhatsApp doncs, és una aplicació que utilitzem tots, no?, en el nostre dia a dia i que, d'alguna manera, considerem com un espai segur. Quines estratègies utilitzen, no? D'alguna manera, doncs, intenten enganyar-te, no? Doncs fent-se passar per alguna persona coneguda, com bé apuntaves, Manel, o bé enviar-nos enllaços maliciosos, no?, indicant-nos, escolta, per verificar el compte has de clicar aquí. D'altres estratègies que poden arribar a utilitzar, fer-se passar, per exemple, pel suport tècnic de WhatsApp, trucant-te i dient-te, escolta, som el suport tècnic, necessitem que ens passis aquest codi per poder arreglar qualsevol problema que hem detectat a la teva compte. Aleshores, se'n busquen moltes estratègies per al final doncs, buscar aquest engany de cara a l'usuari.
I davant d'això, quin és el perill? És a dir, un cop imaginem que hi caiem de quatre potes i ja tenen el nostre WhatsApp, a partir d'aquí, què poden fer amb el nostre mòbil?
El que solen fer i el que busquen al final tots aquests ciberdelinqüents és buscar un rendiment econòmic, no? El primer que fan segurament serà o bé enviar tots els teus contactes fent-se passar per tu, no? Imaginem-nos que aconsegueixen agafar el control de la teva compte de WhatsApp, doncs es faran passar per tu demanant favors. Escolta, mama o papa, no? Fes-me un bizum que estic aquí i se m'ha trencat el mòbil, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, intenten substreure diners d'aquesta manera, a partir de Bizums o indicant alguna compte on has de fer alguna transferència, o inclús, no?, demanant certes dades bancàries o certes dades personals que després poden utilitzar per altres estafes o inclús per vendre-les en el mercat negre.
Si ens acaba passant això, és a dir, si piquem i ja ens han enredat, notem que ja ens han tret diners d'algun lloc o que algú els ha cedit, el que sigui, aquí què s'ha de fer després? És a dir, qui entra en funcionament? Hem d'anar als Mossos d'Esquadra? Sí. És la vostra agència? Qui actua aquí primer per compensar i per intentar perseguir a qui hi ha darrere d'aquestes males arts?
En el cas de que, doncs, efectivament, hagis caigut en aquesta estafa, malauradament, doncs, en aquest sentit hi ha poca cosa has de fer, a banda d'intentar recuperar la teva compte, que aquí, doncs, hi ha una sèrie de mecanismes per fer-ho. Però sí, és imprescindible anar a denunciar els Mossos d'Esquadra, perquè és la manera que també els Mossos d'Esquadra, no?, recopilen totes aquestes evidències i poden, no?, tirar de fils d'investigació que després, doncs, permetran, doncs, perseguir aquest tipus de màfies i ciberdelinqüència.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya es va crear a finals del 2019, per tant fa més de 5 anys ara que esteu treballant. Quines són les funcions bàsiques i com ha canviat durant aquests anys la vostra feina?
Doncs, sens dubte, jo sempre ho dic, esperem no morir d'èxit, no? Però sens dubte des d'aleshores hem crescut moltíssim. Les ciberamenaces han crescut, malauradament, i per això és tan necessària la nostra funció en aquest sentit. Funcions que desenvolupem, doncs, protegir el que és l'administració pública, la Generalitat de Catalunya, però també, doncs, els àmbits de la salut. Per exemple, estem protegint els 68 hospitals del Siscat, no? Recordem, malauradament, que es va produir aquell incident de l'Hospital Clínic. Doncs això ens va permetre accelerar, doncs, aquest model de protecció que tenim envers l'àmbit de la salut, però també a les universitats públiques i, per tant, doncs, intentem prestar, doncs, aquest sistema de protecció, aquest paraigües de protecció a les entitats públiques, i també és important, doncs, que com a agència, doncs, també intentem donar veu, no?, i donar consells, doncs, a la ciutadania com el que estem fent avui.
Quan parlem així de l'administració pública, per tant, entenc que hi ha com a mínim dues coses que perquè puguem entendre la protecció que feu. Per una és, suposo, el control de les dades, el que és confidencial, que no surti, etc. I l'altra, protegir d'un hackeig que podria bloquejar el funcionament normal d'això, per exemple, un centre hospitalari.
Precisament això, és a dir, al final com a administració pública maneguem, no?, i gestionem una sèrie de dades molt sensibles de la ciutadania i, per tant, és la nostra responsabilitat protegir aquestes dades, no?, aquesta d'una banda. Però és que també, no?, en el món en què vivim, en què tot està connectat, un hackeig d'aquestes característiques podria arribar a parar una entitat tan crítica com un hospital, però també podria arribar a parar altres serveis essencials per la ciutadania i, per tant, és importantíssim, doncs, treballar, no?, en aquests serveis de prevenció, de conscienciació, per tal de que no es produeixin aquestes situacions.
Aquests dies, precisament, s'ha parlat d'aquest cas que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades està investigant, que és la filtració d'informació privada de prop de 6.800 beneficiaris, eren de subvencions. Aquestes dades estaven publicades al Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya, que depèn de la Generalitat, i finalment van acabar fent-se públiques. Se sap exactament què va passar?
Bueno, en aquest sentit, caldria analitzar el cas, si aquestes dades, doncs, efectivament, doncs, eren públiques. Hi ha moltes dades obertes i en aquest sentit, pel que tinc entès, eren en aquesta línia, que eren dades obertes. D'aquest tipus de filtracions existeixen, no?, a tot arreu, a l'àmbit públic, a l'àmbit privat. Treballem precisament, doncs, perquè no es produeixin. És cert que el risc zero no existeix, però s'estan fent les coses, doncs, perquè es minimitzi el riscos, no?, d'aquestes situacions.
En gairebé tots els sectors estem parlant sempre, últimament, de la irrupció de la intel·ligència artificial a una velocitat increïble. Això suposo que a vosaltres també us deu haver suposat un repte.
Sens dubte. És a dir, la intel·ligència artificial al final és una disrupció tecnològica que és superinteressant, no? I que ens permet fer coses que fins ara doncs, ningú ens haguéssim imaginat. Però igual que té aquesta vessant no? Tan positiva, doncs, també comporta una sèrie de riscos. I és que, clar, la intel·ligència artificial la utilitzem els bons, però els dolents també s'estan beneficiant d'ella. Com? Doncs fent no? més creïbles les estafes, no? D'alguna manera et poden arribar a gravar un trosset de la teva veu, replicar la teva veu i fer una trucada no? en nom teu, suplantar la teva identitat. Cada cop més estem veient doncs, situacions de deepfakes o hipertrucatges, no? que no només d'alguna manera clonen la teva veu, sinó també realitzen trucades i videoconferències, suplantant-te, i per tant, hi ha molts riscos en aquest sentit de la intel·ligència artificial que ben governada doncs, no ens haurien de preocupar, però sí que és cert doncs, que ens hem de preparar perquè ens trobem doncs, davant d'un repte important i interessant.
La setmana passada vam explicar aquí una notícia que pels que no som molt entesos és difícil d'entendre, per això aprofitem que tenim avui en directe al Catalunya Nit per entrar-hi una mica. I és aquest anunci d'un anell quàntic a Barcelona. Es va anunciar, ho va anunciar la setmana passada la Generalitat, que havia d'ajudar també a protegir les bases de dades públiques. Què és exactament aquest anell quàntic? Com funciona?
Sí, al final això és una iniciativa del govern i en especial de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital. Això consisteix i està dintre de l'estratègia de la transició postquàntica. En què consisteix tot plegat? Bé, els ordinadors quàntics, intentaré explicar-ho perquè és un concepte realment complex,
sí.
Dintre d'uns anys seran capaços de trencar tot això que coneguem que és segur, no? És a dir, ara actualment utilitzem els certificats, per exemple, no? per accedir a certs serveis de l'administració pública, no? A Hisenda, inclús, no? Aquests certificats, com a tal, dintre d'uns anys, els ordinadors quàntics seran capaços de trencar no? Aquests certificats i, per tant, ens podrien arribar a suplantar aquesta identitat, no? Perquè aquests certificats ja no ens protegiran, no? I ja no permetran verificar aquesta identitat. D'altra banda, les comunicacions, no? Ara mateix ens estem trucant, no? I aquestes comunicacions doncs, són segures, és a dir, ningú les pot escoltar. Bueno, ara sí perquè estem a la ràdio, però si fos una trucada privada ningú les podria escoltar, no? I això està basat en criptologia, no? En criptografia. Aquesta criptografia, aquests protocols criptogràfics, els ordinadors quàntics seran capaços de trencar-la i, per tant, d'intervenir, no? Aquestes dades, aquesta comunicació, aquesta veu, no? que ens estem transmetent, seran capaços de llegir-la. Què passa? Clar, això passa dintre d'uns anys, però no ens podem esperar aquests ordinadors quàntics siguin capaços de llegir totes aquestes dades, perquè imagineu-vos, no?, que jo estic enviant un historial clínic d'un hospital cap a l'altre. Doncs si algú té la capacitat de llegir aquest historial, doncs, com m'entendreu, doncs són dades que no volem que siguin exposades, no?, que siguin públiques. I, per tant, ens hem de preparar tot això, hem de protegir-nos, i d'això va aquesta transició postquàntica. De què va en concret aquest anell postquàntic que estan desenvolupant des del Centre de Tecnologies i Telecomunicacions de la Informació? Doncs, bàsicament, és agafar les principals seus de la Generalitat i connectar-les, vale, a través de comunicacions quàntiques. Això què vol dir? Que estaran preparades per aquest futur postquàntic. Quan aquests ordinadors quàntics tinguin la capacitat de trencar no, aquesta securització, nosaltres, com a administració, estarem preparats perquè també no, tindrem protocols que seran resistents en aquests ordinadors quàntics.
Molt bé, doncs com a capítol introductori el donem per més que bo. Sí, sí, perquè és un món ben complicat, però ens en fem una idea. Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit.
A vosaltres per convidar-los. Moltíssimes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc paleta de la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara la Torre Jesús.
La Grossa.
La Grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh? Jo,
sí?
Sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira,
eh?
Ha dit la majoria, eh?
La majoria. Sí, m'ha mirat a mi. Ha mirat aquesta taula.
No ha dit vosaltres dos. El 100% no ho ha dit, eh?
No, no, sí que la veureu acabada.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Cinc minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Avui les Nacions Unides han fet un pas històric. Han pres una decisió que ho és. Han declarat el tràfic d'esclaus africans com el crim més greu que s'ha comès mai contra la humanitat. Espanya, per cert, cal apuntar que s'ha abstingut a l'hora de votar la resolució presentada per Ghana, que ha obtingut 123 vots a favor i només 3 en contra, el dels Estats Units, Israel i l'Argentina. El ministre d'Exterior ghanès, Samuel Okudetso, ho considera un pas clau cap a la reparació històrica i la justícia.
El món ha parlat avui amb claredat i veritat a través d'aquesta resolució. El tràfic d'africans esclavitzats i l'esclavitud racialitzada és el pitjor crim contra la humanitat.
Aquesta votació, com dèiem, històrica, ha coincidit amb el Dia Internacional en record de les víctimes de l'esclavitud i el tràfic transatlàntic d'esclaus. Doncs justament aquest és el tema, inclosa la participació catalana en el tràfic d'esclaus i l'esclavatge, que aborda el podcast de Mapa Mundi d'aquest mes, que podeu trobar al web 3cat.info amb Cèlia Sarnadas i que, com sempre, avancem breument aquí en un format més breu al Catalunya Nit. Cèlia, bona nit.
Bona nit.
Quina transcendència tenia aquesta proposta de resolució?
Que al final ha estat una resolució aprovada. Primer tenia una transcendència sobretot simbòlica i moral. En d'esclavitud n'hi ha hagut de fer des del principi dels temps, i de fet n'hi continua havent, és el que se'n diu esclavitud moderna, que afecta, segons l'Organització Mundial del Treball, uns 50 milions de persones. Però el tràfic transatlàntic d'esclaus, que va durar 400 anys, del segle XV al XIX, va ser una pràctica brutal, que es va basar en la raça, i van participar europeus, nord-americans, latinoamericans i fins i tot africans. Per tant, es distingeix d'altres pràctiques d'esclavitud que hi ha hagut al llarg de la història. Es calcula que 12 milions de persones van ser segrestades per la força a l'Àfrica i que uns 2 milions van morir pel camí, a través de l'oceà fins a les Amèriques. Per tant, es tractava primer que el món, amb aquesta resolució, reconegui la gravetat del fenomen i que després s'obri el camí cap a les reparacions i les compensacions.
Són unes dades impressionants i que segur que són noves per moltes persones que no les tenien presents. Cèlia, què és aquesta música que estem sentint?
Mira, he posat la banda sonora de la pel·lícula Amistat, de Steven Spielberg, que, dins de l'estil de Steven Spielberg, va narrar precisament aquesta fase de l'esclavitud, el segrest i el trasllat dels africans a Amèrica, manillats i en condicions infrahumanes dins de vaixells totalment plens de gent. De fet, la literatura i el cinema han dramatitzat aquest episodi de la història de la humanitat, sobretot, però, des dels Estats Units. Podem recordar, des de la controvertida novel·la La cabana de l'oncle Tom, que va escriure una abolicionista de Nova York, per cert, al segle XIX, Harriet Beecher Stowe, fins a la més recent pel·lícula, per exemple, 12 anys d'esclavitud. Però hi ha molta menys producció aquí a Europa i silenci, en el cas d'Espanya i de Catalunya, on tot just s'ha començat a fer recerca a fons sobre aquest tema fa uns 10 o 15 anys.
Doncs, si et sembla, comencem a explicar el que sabem, que quin és el rol que va tenir Catalunya i en quina època.
Aquest rol ara l'explicarem de seguida. S'ha examinat precisament aquests mesos i per primera vegada en una exposició. Ha estat l'exposició titulada La infàmia, la participació catalana a l'esclavatge colonial del Museu Marítim de Barcelona. La vaig recórrer amb la cap de programes educatius i exposicions del Museu, Mireia Maioles, que m'explicava el que els ha costat poder fer aquesta exposició.
Ens ha costat molt, ens hi vam posar el 2017 i no l'hem pogut tirar endavant fins al 2025. No ha sigut un tema que hagi entrat molt bé pues, en les nostres direccions a l'hora de tirar-la endavant. No? Una certa al·lèrgia a remoure el passat i a afrontar el que va passar i la part de responsabilitat que tenim.
En la primera sala d'aquesta exposició ja es fa una llista d'homes catalans que van estar involucrats en el tràfic i en l'explotació d'esclaus. Hi ha armadors que van finançar les expedicions i capitans de vaixells com Josep Carbó, de Sant Feliu de Guíxols, Agustí Conill, Esteve Gatell... La llista és llarga de noms, eh? Josep Pere Mas, en Josep Mataró, Jaume Tintó, Isidre Anglada, Maria Flaquer, Pere Gil, Josep Antoni Vidal, Salvador Samà, Cavallaga, per cert, al Parc Samà de Cambrils. És a dir, són noms de persones que en el seu moment, estem parlant del segle XIX, van estar involucrades en aquest tràfic on l'explotació de mà esclava. També hi havia els propietaris de plantacions a Cuba, sobretot el més conegut Antonio López, el marquès de Comillas, que estava emparentat amb una altra família de pes de l'època, com són els Güell.
Són alguns cognoms força coneguts. Se sap quina reacció han tingut aquestes famílies en aquesta exposició?
Doncs em deia la Mireia Maioles que, de fet, no han rebut cap input.
Tenim al final unes llibretes amb moltes opinions, gent que són descendents de persones esclavitzades, gent de Llatinoamèrica, però realment no hem tingut feedback dels descendents d'aquests homes de negocis que es van dedicar al tràfic. Suposo que ho saben i ho tenen assolit, és a dir, la culpa no es passa d'una persona a una altra, no? L'objectiu de la visita no és tant assenyalar les persones determinades, sinó explicar que nosaltres, la nostra societat catalana, va fer un salt endavant gràcies a que tothom ens vam poder beneficiar d'aquests diners que arribaven.
La família Güell, per exemple, sí que va protestar quan es va retirar l'estàtua d'Antonio López de la plaça que duia el seu nom a Barcelona, va ser l'any 2018, però el pedestal, recordem, continua allà, i va ser el primer i ha estat l'únic gest que s'ha fet d'aquest estil a Catalunya.
Per tant, pregunta obligada amb el que ara sentíem. La fortuna d'aquests indians va finançar el salt industrial i de modernització de Catalunya?
És una pregunta molt controvertida, encara avui en dia, ja que han passat anys.
Sí.
Entre moltes preguntes controvertides, de fet, el que et deia abans és que s'estan fent recerca més sistemàtica, això sí, que s'han publicat diversos llibres sobre la participació catalana en el tràfic d'esclaus, i un dels experts més importants que tenim aquí a Catalunya és l'historiador Martín Rodrigo Alarilla, que és professor de l'UPF i coordinador del grup de recerca Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees. Doncs a ell li vaig preguntar el destí de la fortuna que aquests indians van portar de Nova Catalunya i des del Carib.
El que veiem és una mena de pauta força extesa, que és, jo per un cantó acumulo la meva fortuna, el meu capital, en aquest context colonial i esclavista espanyol, sigui en el tràfic o sigui amb l'explotació de persones esclavitzades, amb plantacions de cafè, de canya de sucre, però amb una segona fase de la meva vida, el que faig és transferir aquests capitals cap a l'economia peninsular, molts d'ells a Catalunya, en bona mesura a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, i d'aquesta manera tots aquests sectors de l'economia catalana van rebre molts diners que van ajudar al procés de modernització i d'industrialització.
Els indians, de fet, van participar en la fundació de bancs com el de Barcelona, l'Hispano-Colonial o la Caixa Vilomara, m'explicava el Martín Rodrigo Alarilla. També van finançar infraestructures de ferrocarril, van impulsar la construcció de l'Eixample, per exemple, la família Goytisolo, la dels escriptors, en temps del modernisme, recordem, a Barcelona. Van finançar escoles, hospitals, parcs públics. Per tant, la pregunta és, eren negres, però també benefactors, les dues coses alhora, no? I, en tot cas, és difícil concloure taxativament que aquests diners van finançar exclusivament el salt modernització de Catalunya.
No hem estat capaços, i jo diria que serà difícil, donar una xifra de quin pes van tenir aquests capitals en la industrialització catalana i en l'economia catalana en general. No podem dir que tot el capital vingui d'aquest complex colonial esclavista, però sí una part rellevant que ajuda a entendre la dimensió de la industrialització catalana.
Continuem amb la banda sonora d'Amistat, oi?
Sí, perquè el punt de partida del nostre tema d'avui és la resolució que s'ha aprovat a l'Assemblea General de l'ONU condemnant o concloent que el tràfic d'esclaus va ser el crim contra la humanitat més greu de la història. I és una banda sonora efectista que en tot cas recorda el drama que suposava aquesta pràctica.
400 anys. 4 segles, dius, que va durar aquesta pràctica. Quin període va ser el més àlgid en el tràfic i també en l'ús d'esclaus amb participació catalana i espanyola?
Sobretot parlem del segle XIX, en el cas espanyol i català especialment, perquè és el moment del boom, no? Del boom de la Nova Barcelona, de l'Exposició Universal, de la construcció de l'Eixample, de l'Arc de Triomf, del Passeig de Gràcia, de les botigues... I el que hem de recordar és que el tràfic esclavista inicialment va estar en mans de grans potències colonials europees com eren Anglaterra, els Països Baixos i Portugal. Però Anglaterra va prohibir el tràfic ja el 1807, és a dir, al principis del segle XIX. I aquí és on van entrar en força els espanyols, barra catalans, barra càntabres, barra bascos, que llavors a Espanya, recordem, era un imperi encara amb colònies americanes. Espanya també va prohibir el tràfic el 1821, però això no va acabar amb la pràctica, al contrari, perquè amb la il·legalitat va ser més lucrativa, és el que m'explicava l'historiador Martín Rodrigo Alarilla.
Què és el que passa? Que els espanyols són capaços d'omplir aquest forat que han deixat aquestes dues grans potències esclavistes en el tràfic. I dintre dels espanyols, els catalans són un grup rellevant. Només 10 anys més tard s'il·legalitza. Això fa que la participació espanyola en el tràfic d'esclaus es doni en un context d'il·legalitat que contribueix a que sigui un fenomen diferent i especial.
Música cubana, Cèlia?
Exacte. Ara estem sentint música cubana, és bastant obvi, no? Per què? Però per què? Perquè a Cuba i a Puerto Rico és on es va centrar l'activitat agrícola i comercial d'espanyols i catalans durant aquesta època que estem retratant, sobretot els anomenats ingenios, que era on es processava el sucre per exportar-lo després a Europa. Sucre en canya, sucre blanc refinat, rom fet amb sucre. Hi havia una bogeria pel sucre a Europa en aquell moment. I també perquè vull recordar una cosa, i és que parlava abans que el tràfic d'esclaus es va prohibir a Espanya el 1821, però que va continuar després de forma il·legal. I després d'aquesta data encara van arribar a Cuba aproximadament 550.000 africans. Per tant, la il·legalitat de molt, no va servir. I, de fet, Espanya no ha abolit mai oficialment l'esclavitud.
No?
No.
Home, doncs des d'aquí hi ha una campanya, no? Això s'hauria d'acabar. O sigui, hauria de constar com abolida, no?
Seria un punt, no?
Seria un punt, seria un punt. Fem un viatge. Viatgem ara. Cap a on?
Ara cap al Senegal, és la música que estem sentint, perquè tota la costa oest de l'Àfrica, des de Ghana al Senegal, està salpebrada d'edificis i monuments que recorden el tràfic d'esclaus. La costa oest era el principal punt de partida dels vaixells negres cap a l'Amèrica. Al Senegal, aquest patrimoni s'ha concentrat a l'illa de Gorée, una illa que està enmig de l'Atlàntic, on hi ha el Museu Casa dels Esclaus, que és, de fet, un lloc de peregrinació de gent de tot el món i que recorda aquest passat. Jo no sé si heu visitat l'illa de Gorée, jo hi vaig estar a la Casa dels Esclaus, i hi ha una porta, la porta de fusta, una porta de fusta blava, que pesa molt, que s'obre directament a la fúria de les onades de l'oceà Atlàntic. Llavors, t'obres la porta i t'imagines com els esclaus emmanillats, anaven emmanillats sempre un amb l'altre perquè no s'escapessin, i també duien una bola als peus, també perquè no corressin, saltaven des d'allà els vaixells que els portaven a Amèrica. Per tant, el Gorée és el punt africà més endinsat de la costa oest, més a dins de l'Atlàntic, i d'allà sortien aquests vaixells. I d'això n'hem parlat amb la Maria Mabaji, que és presidenta d'una ONG que es diu Àfrica Feliç Senegal, i és una dona molt involucrada en el teixit social del seu país. La Maria Mas es considera afortunada perquè no només coneix la versió de la història que va imposar França a les escoles, sinó que la té de primera mà, de les històries que li explicava el seu besavi.
Nos explicava por qué el Yola, yo soy Yola del sur del país, por qué el Yola tiene la forma de construir su casa. Las casas están construidas, puedes entrar por aquí y salir por otro lado y irte. Nos contaba que los blancos llegaban con otros negros, ¿no? Traficantes. Y es el ruido de los caballos y de los coches que hacían que ellos te enteraban antes. Las mujeres se escondían con los peques y los hombres se iban ahí en la selva. Y nos contaban que si te llevaban, no volvían a saber nada de ti.
L'esclavitud està lluny de la ment dels senegalesos, m'explicava la Mariama, que va visitar Gore per primer cop als 12 anys, no hi va entendre res, i ha tornat diverses vegades d'adulta, em va explicar al llarg de l'entrevista, però ella em deia que, a més de reclamar reparacions, que és el que està fent Àfrica també a partir d'aquesta resolució de l'ONU, ella creu que els africans també han de fer, perquè els africans també van estar involucrats en el tràfic d'esclaus, i per tant és una veritat que fa mal.
A mí mi padre me dejó claro que la verdad es que tenemos que pedir quizá reparación, pero tenemos también que hacer una introspección, porque si han podido tener esclavos, los nuestros les ayudaron también, hay que decirlo. Ahí es donde duele más, porque tenemos una forma de esclavitud ahora mismo, porque nuestros gobernantes serían como los traficantes negros, ¿no?
Una frase molt dura, eh? Que els governants actuals d'Àfrica són com els traficants d'esclaus, és a dir, que dominen, manipulen, etcètera,
la població.
Exacte.
Clar, quan parlem de reparacions, de què estem parlant? En què haurien de consistir?
La retirada de l'estàtua d'Antonio López va ser simbòlica, però no s'ha fet res més, com deia abans. Al Congrés, els diputats s'han intentat impulsar diverses proposicions que han quedat en no res, tal com denunciava també en una entrevista que li fèiem Celeste Muñoz, que és professora d'Història de la UNED i especialista en Àfrica i memòria colonial.
El que hem d'assenyalar és que s'aprovessin o no s'aprovessin aquestes iniciatives, hi hagués un debat més o menys crispat per raons de context polític i de participació a l'extrema dreta en aquest debat, cap de les mesures s'ha materialitzat. No s'ha pogut fer ni cap espai de record a les víctimes d'aquests fets, ni tampoc s'ha pogut crear un memorial, un centre d'interpretació o un museu específic que faciliti també el debat social.
Hi ha alguns exemples que es podrien seguir. Per exemple, a Liverpool, un dels grans ports anglesos on sortien els vaixells esclavistes, doncs allà es va morir un museu que recorre aquesta història i fan moltes activitats. A Bristol, també a Anglaterra, es va crear un programa de memòria que mobilitza molts sectors de la ciutat. A França, que va ser metròpoli colonial, s'aborda el tema dels currículums escolars. Res d'això es fa aquí. I a més, aquí també queda pendent la qüestió del patrimoni arquitectònic, present a tota la costa catalana, i popular, com són les fires dels indians.
Ah, queda clar que hi ha molta feina per fer i que aquest mapamundi doncs, és molt important i molt necessari també a la vegada. N'hem fet un tast, però aviat la versió sencera al mapamundi amb la Cèlia Cernadas. Gràcies, Cèlia. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Les coses més importants que han passat avui estan quedant impreses ara mateix a les portades dels diaris, per això cada dia a aquesta hora, falten 4 minuts per 3 quarts de 12, ens agrada passar per la rotativa d'imprinsa a Sant Fruitós del Bages. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Què us han arribat a les portades?
Només la de l'Ara tenim avui.
Va, doncs què diuen a l'Ara?
Doncs mira, objectiu zero emissions, pla per obligar els municipis a multiplicar l'energia solar i eòlica. Després tenim desallotja les barraques de la Sagrera, un incendi aquest cap de setmana en un dels dos assentaments del terreny Sadif al districte de Sant Andreu va portar els bombers a declarar un risc greu imminent de seguretat, i la foto és d'un d'aquests assentaments. Per altra banda tenim, l'Iran rebutja el pla de pau de Trump i posa entre les seves condicions controlar Hormuz. Tenim una altra notícia, nou atac massiu rus contra Ucrània. 948 drons i 34 missils en un dia. I l'última notícia, doble revés judicial a Zuckerberg per posar en perill els menors conscientment.
Molt bé, doncs moltes d'aquestes, diria que totes les hem tocat aquí al Catalunya Nit avui. Uh-huh. Moltíssimes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la jornada.
Gràcies, bona nit, fins demà.
I aquí a la redacció, Margull, han arribat portades també.
Sí, podem afegir La Vanguardia cobra dient primers senyals d'alarma per falta de combustible. El sector del gas i el petroli avisa de mancances a partir de l'abril a Europa i Àsia. També expliquen més en petit que l'Iran rebutja la proposta d'alto el foc de Trump. Pel que fa a les fotos destacades de la portada, n'hi ha una del desallotjat al poblat de Barraques, del desallotjament que hi ha hagut avui a la Sagrera de Barcelona, i també destaquen en portada el cas de la Noelia, que hem tractat també en aquest programa. També en portada a La Vanguardia, una nova decisió judicial culpa Meta de crear addicció entre els nens, i també recullen una història sobre justificants falsos de maquinistes de Rodalies per no anar a la feina. Tenim també la portada del País, obra dient que l'Iran rebutja la proposta de Trump per acabar la guerra. La foto és el cara a cara d'avui al Congrés entre Pedro Sánchez i Feijó. Sánchez acusa el PP d'avalar l'atac a l'Iran i Feijó li contesta no a la guerra i no a vostè. I també en aquesta portada, els 601 dies d'espera de la Noelia per l'eutanàsia. I acabem amb el punt avui, que arran del desnonament que s'ha aturat avui al barri de Gràcia de Barcelona, titulen l'habitatge un dret que s'esmuny.
Molt bé, doncs ja sabem per on van els diaris de cara a demà, però qui posi aquesta emissora de ràdio, Marta Prat, què hi trobarà?
Doncs alguns dels temes que destacava ara el Marc, entre els quals el cas aquest de la Noèlia, perquè demà recordeu que és el dia que se li practica l'eutanàsia. Però a banda d'això, el Congrés ha de votar demà la convalidació de les mesures que el govern espanyol va aprovar per combatre els efectes de la guerra, baixada de l'IVA als carburants, la llum, el gas... També el Parlament Europeu ha de votar l'acord de lliure comerç amb els Estats Units, que va ser tan polèmic perquè representa un 15% d'aranzels pels productes europeus que entren als Estats Units i, en canvi, zero aranzels pels nord-americans que arriben aquí. Ara, Washington, en la seva línia, amenaça els eurodiputats de no canviar ni una línia d'aquest acord, perquè, si no, diuen, doncs es perdrien els contractes favorables per comprar gas liquat nord-americà. Per tant, continuem amb una certa política agressiva des de l'administració Trump en relació a Europa. Hi ha previstes també noves trobades demà entre el Departament d'Educació i els sindicats, això una setmana després de les vagues i de la manifestació de divendres. I atenció, perquè demà hi ha previst que l'equip de govern de l'Ajuntament de Vinaròs, a Castelló, voti per aprovar una modificació del reglament de normalització lingüística d'aquesta ciutat, i això generalitzaria l'ús del castellà a plaques de carrers, publicitat institucional, documents oficials. Busquen, doncs, anar reduint al màxim la presència del català als carrers de la ciutat, que és una ciutat tradicionalment catalanoparlant. Però ells estan intentant esborrar qualsevol rastre i deixar, doncs, això, que la ciutat tingui una aparença de ciutat de castellano parlant majoritàriament.
Doncs tot això ho explicarem en profunditat demà aquí. Marc i Marta, gràcies. Bona nit. Aquí feia una fusió de noms i ara interessant.
Bona nit. Adéu.
Doncs un quart d'hora i se'ns acaba el dia, se'ns acaba el Catalunya Nit i avui l'acabarem de quina manera, eh? De quina manera.
La persona que avui tindrà l'última paraula del dia és algú que triomfa a Hollywood amb només 15 anys. Ell és de Salou, però. 15 anys de Salou. De petit, en lloc de jugar a futbol amb el seu pare, el que feia eren trucs. I ara, amb aquests trucs, s'ha ficat a la butxaca milions d'espectadors a través del show Star Search que Netflix va emetre des de Los Angeles. Si parlem de trucs, vol dir que parlem de màgia. El nostre convidat d'avui porta el nom de tres mags. Harry, per l'il·lusionista nord-americà, Harry Houdini, Merlin, pel mag més famós de la història, i Piper, pel seu pare, Rodney James Piper, també mag. D'aquesta triple combinació en surt Harry, Merlin, Piper, i ja us podeu imaginar que ell també és mag. Bona nit.
Què tal, com estem?
Nosaltres bé. I tu, com has passat aquestes dues hores?
Superbé. Aquí, escoltant, passant-m'ho bé i aprenent coses de la ràdio i de tot el món.
Aviam, què has après? Va, destaquem-ho. Què has après?
He après moltes coses avui, moltes coses diferents i estranyes, però molt divertides. Per exemple, amb les xarxes socials, que els menors, pues, que diuen que estan addictes, que, a veure, sí, que molts menors utilitzem les xarxes socials. Per exemple, jo pujo els meus vídeos a TikTok i a Instagram i potser hi ha nens que els utilitzen més que els altres. O també com... amb les vacances on et poden estafar fàcilment, i estava pensant, imagina't que m'arriba un missatge dels meus pares que en veritat no són ells, i et pregunten una pregunta o et diuen una cosa i et pregunten per coses personals i tu no ho saps. Clar. És una cosa molt estranya i potser molt perillosa.
Molt bé, doncs...
Ha estat atent, eh?
És important. No, ha estat atent, ha estat atent, ha estat atent i ha estat jugant tota l'estona amb una sèrie d'estris que ha portat aquí avui al programa i que, a veure, no sé què em farà, de tot això, però...
Sí, avui hem de dir que hem estat més entretinguts també tu i jo, perquè cada pausa teníem show.
Sí, sí, tant, exacte. Aviam, recordes el primer truc que vas aprendre?
Mira, jo vaig començar també a l'escenari amb el meu pare, al House of Illusion, que és el teatre que tenim a Salou, que vam començar junts, i jo vaig començar, en veritat, amb un acte de ventriloquia, que tenia una titella petita que es deia Maria i que fèiem un acte on ella no parlava anglès i estàvem parlant anglès i espanyol i barrejàvem el català i de tot en general. I lentament vaig començar a barrejar màgia amb el meu pare i vaig començar a créixer i trobar noves coses que podia fer.
És que m'agradaria. És veritat que ets, comuniques molt amb les mans, amb la cara, no? Amb l'expressivitat. Suposo que això és una cosa important també a l'hora de fer una màgia.
Sí, per mi la màgia és una cosa que té moltes parts. Clar, la màgia és molt important, però també la persona qui ho fa i com ho fas, perquè sempre té que haver una història, com ho fas, com ho presentes, com ets tu i com ho fas diferent a la resta dels mags.
Clar. Ara deia Ventrilo que ens ha fet aquí una cosa que era un exercici de ventriloquia que m'ha deixat. Jo m'he pensat, aquest tio porta aquí un altaveu a part i parla a part. No, sense moure la boca, aquí hi havia algú parlant dels temps que era ell. Com vas anar a parar aquest show Star Search de Los Angeles?
Mira, va començar amb un missatge en Instagram. No us podeu creure, que em va arribar dient volem veure... vol sortir a Netflix? I jo també pensava que potser era una estafa com una d'aquestes.
Sí, per seguretat, eh?
I, per exemple, no ho sabia, vam parlar una mica i vam trobar que era una cosa de veritat. I vam parlar, vam enviar vídeos i tot això, i em van dir, venga, vols sortir? I jo com, clar que sí, qui no vol anar a Los Angeles, a Hollywood, a gravar amb Netflix per tantes setmanes? Jo no sabia que serien tantes setmanes, però va ser una experiència increïble que mai m'oblidaré.
Què els hi ha agradat de tu? Què t'han destacat?
El meu cabell pel roig. No, jo penso que... Mira, jo a l'escenari sóc Harry, jo també fora d'escenari sóc Harry. Jo m'ho passo bé, jo faig el que m'agrada i m'agrada compartir la màgia amb el món. Per exemple, la màgia per mi és una cosa que fa persones somriure i passar-s'ho bé i el que m'encanta més de la màgia és veure les cares de les persones passant-s'ho bé.
Sí, sí, a mi aquí abans d'entrar m'ha fet volar un telèfon, això abans de parlar del conflicte de l'Iran. Escolta, vas estar 6 setmanes allà, vas guanyar el concurs júnior i segon del total, no? Explica'ns una mica, perquè d'aquest programa, si busques a internet, d'allà han sortit o hi han passat artistes com Beyoncé, Britney Spears, etc.
Van sortir un munt de persones d'aquest espectacle i va ser una experiència... I no m'ho podia imaginar. Vam anar allà la primera setmana pensant, mira, farem una mica de màgia, mira, potser arribem a la segona, a la tercera, però el que faré jo és passar-m'ho bé, ensenyar el que puc fer i fer el millor que pugui. I lentament pues, vam poder arribar a la segona setmana, a la tercera setmana, a la quarta setmana, a la quinta, a la final. Va ser una cosa que no m'ho podia creure. Nosaltres pensàvem, bueno, potser sortirem una setmana, ens ho passarem bé, i lentament vam arribar a cada ronda i cada setmana ensenyant més màgia a milers i milions de persones per tots els països del món, perquè Netflix no només és un país, sinó és tot el món, i vaig poder ensenyar la meva màgia a tothom.
I has notat l'impacte d'haver sortit per Netflix o no?
Per exemple, això, sí, clar que sí.
Bueno, vam veure un article al Diari de Tarragona.
Sí, que vam fer un munt de coses molt divertides d'això i també tinc unes coses planejades que estic fent, potser amb Netflix o no, estic planejant un munt de coses molt divertides, però m'han sortit un munt de coses... Molt, saps, que mai pensaria que em sortís, per exemple, això d'avui, o també Diari Tarragona, un munt de coses que jo estava... Uau, això, de veritat, pues, ha fet un canvi molt gran a la meva vida.
Clar, tu suposo que demà mateix et deu tocar a l'institut, no? Els teus companys de classe no deuen parar, no? Va, fes-me aquest truc, fes-me aquest altre, o com funciona això?
Sí, tota l'estona estan com, ensenya'm això, o com has volat? Com has fet desaparèixer una moto? Un munt de coses, però jo m'ho passo bé. A vegades estic a classe i els profes dan, estàs fent màgia a classe, però jo sempre practico a baix de les taules sense que em vegi ningú, perquè jo sempre practico la màgia, ni a casa, mentre estic dormint, a casa... a l'escola, sota les taules, que quan no em veuen ningú...
No, escoltem el programa també, jo també, el tinc aquí també. Al costat i dic, no para quiet.
Jo sempre estic practicant, sempre estic provant noves coses i millorant la meva màgia.
Ara estava pensant en els exàmens, per exemple, no? Vull dir, quan estàs a escola segur que t'estan controlant. A veure com mou aquest els fulls, a veure què fa.
jo soc màgia, ho deixo allà.
molt bé, d'acord.
De cara al futur, tu ja tens clar que el teu futur és aquest o què, el de la màgia?
No, vull ser cantant. No, és broma, no. Sí, vull ser mag, vull actuar per tot el món, vull ensenyar la meva màgia i fer persones somriure i passar-s'ho bé.
Clar. Aquí tenim, per exemple, el cas del Mago Pop. Què et sembla?
És increïble, fa coses molt grans i m'agrada com utilitzar tota la màgia, perquè a mi també m'agraden tots els tipus de màgia, per exemple, des de les il·lusions grans a la màgia de prop, a una cosa més visual que veus, i està molt divertit barrejar i jugar amb tots els punts de màgies.
Clar, perquè ha de ser molt diferent fer un truc amb les teves mans... No, que has estat jugant aquí amb cartes i ens has fet alguns trucs, i l'altre fer desaparèixer una moto en un escenari. Això ja és una gran producció. Aquí intervenen altres elements.
Que clar, no és pròpiament només la teva habilitat amb les mans.
Clar, jo vaig començar tot al teatre del meu pare, House Illusion, perquè vaig estar practicant d'allà des de petit, treballant amb el meu pare, amb altres mags, i vaig tindre molta sort de poder actuar tant a l'escenari. Desgraciadament, pues, ara mateix volen tirar el House Illusion a Salou, perquè diuen per una nova llei de costes o algo, volen tirar d'edifici i ens poden deixar sense teatre. Però estem lluitant i de tot perquè no ho tirin.
Ja. Yeah. Doncs mira, és una cosa que, no, que desconeixíem, no? Sí. Aleshores, d'aquests nous projectes que dius que tens, què ens pots explicar? Aviam, aquí, ara expliquem, ens ha deixat aquí una capseta, sí, primera hora. Diu, a gift for you, no? Un regal
mira,
per
si
tu.
Si vols...
No sé si hem de fer alguna cosa amb això durant el programa.
Voleu veure una mica de màgia?
Sí, sí. El que passa és que hem de pensar que això és ràdio. Hem d'explicar-ho perquè la gent
per
que està a casa ho
podem explicar, perquè no t'ho podràs creure. Ahir jo vaig tindre un somni de ràdio. Vale. Sí. Estava dormint i em vaig recordar d'aquest moment que estàvem aquí nosaltres parlant i em vaig despertar enmig de la nit i vaig agafar aquestes cartes guia, vaig agafar una i la vaig tirar, perquè a vegades quan tu et despertes per al matí t'oblides de tots els teus somnis i de tot, i per això ho vaig fer en el moment per assegurar-me, i vull provar a recrear aquest moment avui. Vale. Per això aquí tinc unes cartes, Manel.
Sí.
Tu en el meu somni, tu què penses? Que era una carta vermella o negra?
Era una carta, evidentment, negra.
Negra, vale. Això és de pòquer, eh? Ara, Agnès, tu què vols?
Jo la vermella.
No. Ah. Tens una altra... que s'anima.
Ja bueno, negra.
Si voleu negra o vermella, com vulgueu.
Tant és negra.
Què vols, trèvols o piques?
Trèvols.
Trèvols, Ara, Manel, tu tens l'última decisió, la més important de totes. Et dono una pista. No és una carta amb una foto, és un número, vale? Un número de l'1 al 10. Quin número vols?
El 8.
El 8 de trèvols. Perquè imagina't que aquí, dins d'aquesta carta, el meu somni ahir va ser veritat. Perquè dins d'aquestes cartes... hi ha només una i una carta girada. Si anem per les cartes d'aquí, podeu veure una carta girada. La podeu veure? Una carta girada? 8 de trèvols.
Mare meva.
És màgia, és el 8 de trèvols.
Sí,
d'alguna manera.
Sí.
No m'ho puc creure. Però mira, per fer una cosa més visual per la ràdio, farem una coseta molt més ràpida. I així podem parlar en vez de fer-ho més visual. Va. Per exemple, Manel, vull que pensis per tu una hora important, vale?
Una hora important.
Una hora per tu que és important. Per exemple, mira, i perquè no canvis la teva ment, aquí tinc un boli i un paper. Va. Escriu la teva hora aquí en el paper, que no ho vegi ningú.
De 0 a 24, diguem.
Sí, una hora al dia. Per exemple, a les 2:45. Que no ho vegi ningú, agafa el paper, assegura't,
però
ningú mirarà.
Però números de 0 a 24, eh?
Sí, com una hora, tipus les 2:64. Vale. 64, no.
Justament 64, mira, però no passa res.
Però ja m'entens, vale? No l'ensenyis a ningú.
La màgia podem fer-ho tot.
I tu escriu. I quan ho tinguis, m'avises. Perfecte. Ara, tu pensa que si només ho escriguis perquè ningú us fa potser canviar la ment o alguna cosa d'així. I quan tu vinguis, vol que agafis el paper i treu-ho dels pòsits i arruga'l quan el tinguis. Sí.
Treca el paper i l'arruga.
Treca el paper i arruga'l. Sí. Perfecte. Ara, assegura't que ningú pot veure. Sí, només tu saps l'hora, ningú més. Ara, Manel, al principi, quan vaig arribar, vaig portar un regal, vale? Un regal bastant especial per no només mi, per tothom, perquè el meu pare em va donar aquest regal dient: mira, Harry, avui vas a la ràdio, és un dia especial, i per això t'he portat aquesta caixa que posa a gift for you, perquè el meu pare és originalment d'Anglaterra, de Londres, i quan va tornar a Londres fa poc, després de Netflix, i em va donar aquesta caixa dient: Harry, això és un regal de Londres per tu. I encara no ho he obert, per això ho pots obrir, sisplau? Anem a veure què hi ha dins. Anem a veure.
Obrim a veure què hi ha aquí.
Què és, què és?
Un Big Ben.
Un Big Ben especial. Però, Manel, quina és l'hora que has apuntat?
Jo a les 24 hores.
Perquè mira a l'hora que està el Big Ben. Li pots dir a tothom quina hora ara mateix està el Big Ben?
Pues el Big Ben s'ha posat a les 24.
No, que ja estava, que és un regal.
A les 12 en punt.
És vidre, completament.
Ostres, doncs l'ha clavat, eh?
Això és màgia. Ho ha fet el Manel, jo no ho sé.
I mireu que faig mala lletra, 24. Bueno, posem-hi l'última cançó per acabar-ho de pair, vinga. Doncs sí, la ràdio ens sembla màgica cada nit i avui potser una mica més. Aquesta setmana us estem dient adéu amb aquest tema de Grace Ives que es diu Fire 2. M'he quedat encara espaterrat, eh, Agnès? Agnès, tira-t'ho.
Home, algú que ve amb només 15 anys a fer màgia a la ràdio i ho aconsegueix, doncs està clar que té un talent innat que tindrà molt, molt, molt de recorregut. Ell és Harry Merlin Piper, ha triomfat a Hollywood, el podem trobar a Netflix, però ell és de Salou i avui ha vingut aquí al Catalunya Nit. Gràcies, Harry, per acompanyar-nos.
Moltes
per
gràcies.
Per fer-nos somriure, que suposo que és bona part de la màgia.
Clar que sí.
Res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Pues moltes gràcies, primera cosa, perquè jo penso que la màgia és una cosa molt important, perquè amb totes les coses que està passant avui en dia, la màgia pot canviar el món. I persones que venen a veure els nostres espectacles poden desconnectar per uns minuts i no pensar dels problemes que hi ha al planeta, guerres i de tot, i només poden passar-s'ho bé amb la màgia. I jo penso que és una cosa que és molt important avui en dia, per compartir la màgia per tot el món. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit. Jo sóc Harry Merlin Piper i aquí tenim els millors presentadors del món. Bona nit.